les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Confirmam que podem xerrar de nosaltres del món i de la vida a partir d'una cançó, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta. És l'exercici que han fet els nostres conversadors polisèmics, Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare, Hugo Ramon, navegant oceànic, Jaume Gomila, metge d'urgències i director d'un festival de teatre infantil i juvenil, FIAT, Fanny Guerrero, fundadora d'Educar Clown. Avui toca pel·lícula o obra de teatre, el que ells vulguin. Així que, càmera, acció.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
They finally come true.
Ai, Ryan Gosling, ai, Emma Stone, Marta Vilà, com estàs?
Molt bé.
La La Land, ja han fet spoiler amb aquesta cançó. És la pel·lícula que has triat?
Sí.
I a on te du?
Bé, la música me transporta directament en el laboratori de la tesis, perquè vaig escoltar aquesta banda sonora hores i hores i hores quan feia experiments. Tant que el Spotify rap que fan des del 2017 me va sortir que el meu artista preferit era Justin Hurwitz.
I on eres en aquell moment?
A la Universitat de Belfast.
A Belfast. Sí. I com us han d'imaginar el lloc on estaves?
Era una sala molt petita perquè en aquell moment jo era l'única persona que feia cultius en cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes. Hi havia altres cultius de ratolí, però en aquella sala hi solia estar jo, després algun estudiant que venia, i després ja, quan s'acabava més el final de la meva tesi, vaig formar més persones que començaven a entrar, però no hi podia haver molta gent perquè era minúscula aquella sala.
I anaves en el cine quan estudiaves allà, quan feies investigació?
Sí, efectivament. De fet, La La Land la vaig veure... Bé, la vaig veure quan visitava... Qui era el meu nòvio? que estava a Edimburg. I record plorar molt en aquella sala de cinema. Me va remoure moltes coses, aquell final...
Ui, ara anava a fer spoiler, però tant cadascú pel seu camí, no?
Tant cadascú pel seu camí, sí. Jo crec que me va treure moltes coses sobre renunciar a parts de la teva vida, no? Quan persegueixes un objectiu. Per sort, jo eren llàgrimes d'un pot de felicitat, perquè pues, jo segueix com aquesta persona, però també de deixar enrere la família i allà on vens i tot això per passar uns anys fora, no sé, me va remoure.
Perquè tu mos ho contaves que has estat 10 anys fora de Mallorca, d'on ets, que ets de Palma. Ara podem dir que estàs on vols, que has triat el camí que vols...
Sí, crec que sí. Crec que en general estic contenta amb el camí. Hi havia anys que quan era fora jo no sabia si tornaria, perquè ho veia molt difícil. I pensava, bé, si de cas quan tingui ganes de jubilar-me ja tornarem. Però quan feia de més 10 anys, sí, qualque cosa va canviar. Cada vegada me costava més... Quan tornava de Mallorca me feia molta pena en comparació amb anys anteriors que deia, ah, vida, un altre viatge i ja està, sí.
I t'acostava pensar que tornaries per allò de dir, i amb què faré feina, no? Perquè, clar, recordem que també vens d'estudiar a la cuna de la medicina regenerativa. Per tant, era una de les pors que potser tenies i on podré seguir amb això?
Sí, efectivament, jo tenia ganes de tornar, però havent fet una inversió de temps i d'esforç i d'estar fora tan gran, no volia tornar a qualsevol preu, no? I llavors vàrem començar un pla intensiu d'operació retorn i vaig tenir molta sort de que m'ho posessin en contacte amb el grup Tercit, en Marta Monge i en Joana Maria Ramis. Elles lideren el grup Tercit, que és grup de teràpia cel·lular i enginyeria tessular, i jo vaig dir aquest grup ha de ser on jo torni. Ens vàrem posar en contacte i va haver molt bon feeling des del principi. I quan els hi vaig xerrar del meu interès per tornar i establir la meva línia d'investigació aquí a la universitat, a les Illes Balears i a Cidisba, se varen mostrar molt positives i me varen ajudar amb el procés, que va consistir en demanar moltes beques. I mira, i finalment va sorgir.
I aquí estàs, i també donant classes a la Universitat de les Illes Balears. I mos deies ahir, per qui ho va escoltar, si no ho recordam, que vares estar investigant el tema de la fibrosi quística, la malaltia de la fibrosi, gràcies a l'entitat Respiralia, que fa molts anys que en fa difusió, que tenen els pacients, que han vist com han anat millorant també a poc a poc la seva qualitat de vida gràcies a certs medicaments que arriben a bona part dels malalts de fibrosi quística. Aquesta va ser la teva primera línia d'investigació?
Sí, o sigui, jo quan vaig canviar de la Universitat de Belfast a la Universitat de Cambridge me vaig unir a un projecte que ja me va treure des d'un principi perquè tractava d'utilitzar cèl·lules mare per fer modelatge de l'aparell respiratori per estudiar la fibrosi quística, no? Llavors, quan vaig començar en aquest projecte amb l'investigador principal del grup, en Ludovic Valier, jo li vaig explicar el meu interès per dedicar-me en això i ell se va mostrar molt obert a que jo demanés finançament, no? En aquest món, per anar evolucionant, has de demostrar que ets capaç d'atreure fons. I varen demanar una beca per estudiar unes cèl·lules que s'anomenen ionòcits, no? Jo, per una cosa d'estar en el moment adequat, en el lloc precís i fent el que toca, varen descobrir que aquestes cèl·lules que varen publicar en aquell any 2018, era... l'existència o una caracterització molt completa d'aquestes cèl·lules que no coneixíem gaire en aquell moment, jo vaig veure si estaven en el nostre cultiu i efectivament les vàrem veure allà i llavors teníem una plataforma molt bona per estudiar aquestes cèl·lules. Què tenen d'especial? Que aquestes cèl·lules expressen molta de la proteïna CFTR, que és la proteïna que està mutada en persones amb fibrosi quística. Per tant, el camp se va començar a demanar si realment aquestes cèl·lules tindrien un paper important en el desenvolupament d'aquesta malaltia. I a partir d'aquí jo vaig anar liderant aquesta investigació ja dins un grup més gran, però que realment l'enfocament principal d'aquell grup era la malaltia hepàtica, i jo vaig anar gestionant tot el que era medicina respiratòria. I quan vaig fer la mudança aquí a la Universitat de les Illes Balears, vaig com a dur aquesta línia d'investigació aquí.
Molt bé, i ara estàs, com deies, en el grup Tercit de UNIX, que és aquesta unió entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària, CIDISBA. Quines altres línies d'investigació teniu en marxa dins el grup?
El nostre grup Tercit té diverses línies d'investigació, ja sigui de teràpies avançades en general, tenim bastanta cosa de modelatge de teixits i de malalties a dins el laboratori, també se fa molta feina en biomaterials i d'administració de fàrmacs a dins el cos i també d'investigació en vesícules extracel·lulars i altres substàncies d'origen humà.
Val, perquè vegeu que se fa moltes coses que no sempre és fàcil d'explicar. Demà farem una cosa molt bàsica, que es posa a un plat a taula, que també té bastanta ciència, podríem dir, la gastronomia. Però vés pensar en una recepta que crec que, a més a més, la Marta Vilà serà bastant original.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui és dia d'anar al cine i la pel·lícula que ha triat en Jaume Gomila, metge de 061, metge d'urgències, director de Fiat, president de la xarxa, és en blanc i negre.
Ajúdame! Ajúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir.
Jaume Gomila, ¿cómo estás?
Bé, no sé, m'emocionen aquestes coses. No sé si som un poquet ubercoig.
I que és un poquet ubercoig?
Les dones els diuen bledes i els homes ubercoigs, no sé.
No sé, això serà que ets una persona sensible, que veies vivir aquesta pel·lícula que has triat, aquesta pel·li que jo crec que any rere any i rere any mos posen cada Nadal, perquè és de l'any 48. Se va estrenar l'any 48 a Espanya.
Sí, sí. Però encara, no sé, m'agrada tornar-la a veure, perquè supos que també ara ja és com una tradició, perquè l'has vista en sa família, perquè l'has vista en sa gent de prop, en seus amics, i dius... no és només aquella pel·lícula que potser, evidentment, dels anys 40 li ha passat el temps per damunt, però m'agrada, m'agrada.
I aquí teníem en James Stewart, en el pont, allà, cridant. Què t'agrada, però, d'aquesta pel·lícula? Què te connecta? Amb què te connecta?
Home, jo crec que me connecta... Bé, primer que és d'humor, en el fons, perquè aquell àngel tan mal destre que se vol, li han de donar ses ales i no n'encerta ni una, en lloc d'ajudar-li en James Stewart el que fica cada vegada més. Però, clar, és allò que a vegades mos pot passar a tots a qualsevol moment de sa vida que dius, potser el món estaria més bé si jo no hi fos, quan tens un contratemps gros, una frustració, una cosa que no marxa. I és descobrir que tots podem ajudar, podem aportar, i que la nostra presència al món fa que tot... s'acompanyi dins aquesta entropia que diuen que tot té tendència a desordenar-se, però si tu no hi fossis, a lo millor seria pitjor.
Mm-hmm. Jo no sé si queda molt peliculero dir que tu has salvat moltes vides, però com a metge d'urgències, algun peu, alguna cama, alguna vida hauràs salvat.
Sí, la veritat és que això també és un altre de regals que m'ha fet la vida, no? Quan l'any 92 a Mallorca van muntar el segon servei d'emergències de tot l'estat espanyol d'atenció mèdica urgent en el carrer, no? Amb ambulàncies assistides de cuidats intensius. Vaig tenir la sort amb 28 anys de poder, eren metge més jove en aquell moment del servei, de poder formar part d'aquells pioners. És un regal perquè, hi ha molta adrenalina, hi ha, vulguis o no, patiment, però és que has pogut ajudar aquell minut d'or, aquella hora d'or, a la qual si fas coses, aquella persona no només pot salvar sa vida, sinó que a lo millor les seqüeles que tindrà després, que li poden condicionar la resta de la seva existència, no hi seran. Ostres, això s'acosta molt, no vull dir sa Déu, perquè no m'ho crec, però sí allò que dius, ajudar. Ajudar i que sa gent dius... Avui he tingut un bon dia. Mm. Encara que sigui quan les coses no van bé, ja. Que també passa, que he viscut casos realment dramàtics, però que en tot cas sempre pots acompanyar els que queden, no? I ajudar-los a entomar, a emprendre aquell moment crític i ajudar-los també a intentar començar a pair... metabolitzar la pèrdua.
Tu sempre vas tirar cap a les urgències, t'hi va dur, no sé, els estudis o les notes o el que fos, com va ser?
Jo crec que va ser una cosa... Bé, jo, la meva vida està plena de casualitats, meravelloses casualitats, i una d'elles va ser aquesta. Jo vaig acabar la carrera I, bé, entre altres coses, vaig acabar la carrera, encara no havia començat a fer feina, vaig anar a Suip i vaig dir, escoltau, es voldria fer cap per si qualque dia m'avui dedicar a l'educació, i vaig veure en el taula d'anuncis màster de periodisme i comunicació. I vaig acabar fent un màster de periodisme i comunicació. Per tant, que llavors m'ha servit molt en tot lo del teatre i també he fet de televisió i ràdio i històries d'aquestes, però tornant a lo de la medicina, les emergències hi vaig caure sense voler. També vaig veure quan ja havia començat el màster de periodisme, vaig veure un anunci que deia no, necessiten metges per transport aeri, formació i tal, i era una empresa que va ser l'embrió llavors del 061, del naixement del 061, l'empresa privada d'en García Ruiz, que se deia Ambulàncies Insulares, i m'ho vaig posar amb una formació mínima, i m'ho van fer la mateixa empresa, però que vaig dir, ostres, això és el meu. I anar amb una ambulància i van fer les primeres assistències a dins Palma de pacients en el carrer, que no s'ho podien creure. Jo me'n recordo d'arribar a Son Dureta amb una malalta intubada i me deien, però l'has intubada en el carrer? Perquè abans intubar era a UCI. A UCI d'un hospital.
En el carrer, que vol dir dins ambulància?
O en mig d'esquerrer.
Sí, aquí on se necessita sí, sí. S'ajuda, jo som capaç de donar s'ajuda.
Sí, sí, sí. I me recordo això, hi havia, bé, en Joan Riera, que era resident en aquell moment, que ara és un gran digestòleg de Son Llatze, deia, és a mi meu, és del meu poble. No, però pots dir que són aquestes coses que te regalen les emergències, no? Ostres, llavors a partir d'aquí se va crear el 061, depenent d'atenció primària, va ser un moment meravellós, clar, amb una energia, amb una formació boníssima, encara no hi havia infermeres i posaven nosaltres tot el servici i totes les tècniques, aquell patiment i dolor i plaer que estan un de vora l'altre, aquella emergència de, si ho sabré manejar, com anirà. Potser d'aquella època només hi havia Son Dureta.
Ja.
Hi havia un accident aquí a la Ratjada, havies d'estabilitzar, dur-lo cap a Palma, llavors fes ambulància neta, o sigui, un servei podria durar 7 hores. Clar, me vaig encaminar, el que t'he dit, aquesta casualitat d'un anunci de fer transport aeri amb avions ambulància i també per terra aquí a Palma, llavors va néixer el 061 i, clar, tenies perfil. Ja havia fet coses d'UCI i tal, i vaig tenir l'oportunitat i ha marcat tota la meva carrera professional.
I de ja veus un home que veu un dia un cartell que posa màster en periodisme i s'hi apunta, i acaba fent tele, perquè tu feies, jo record, un programa de televisió que no, m'has de recordar, però que era com un concurs. O...
Un concurs, banc de dades.
Veus? Banc de dades, exactament. Sí,
després
sí.
Vaig fer un que era de salut, que sí. Ja queixava més que se deia per viure millor.
Sí.
Llavors vaig fer un altre Canal 4, que vaig entrevistar a Maruja Torres. Va ser guapíssim.
Fantàstic. Això ho has de tornar a recuperar. Ja saps que això també és que teva i aquest programa també és que teva. Mos queda minutet i mig, però un home com tu, que és president de la xarxa de teatre, director d'aquest Festival de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra cada any a Vilafranca, hauries d'escollir una obra de teatre, no?
Jo, la meva iniciàtica, diguéssim, a part del Rei Herodes, o d'en Joaquín, que ha vengut de prim, que ho recorda, Porto Cristo, que el varen fer, a més que era hipermanacorí, allò de, sí, bambols amb estat, perquè se volen anar a fer a les Amèriques, i en Joaquín, que es veia rima prim, i manlleves del ves perquè no vol estar pus a les Amèriques, molt divertit. I després... clar, els anys aquells que jo ja tenia dubtes de si teatre o medicina, va ser aquella època de canvi que va haver aquell meravellós festival de teatre que feien a Palma, en Ramon Aguiló, i es de cultura era aquell psiquiatre, ara no me'n sóc si tirar, en Colau Llaneres.
Sí, sí.
Era regidor de cultura, un psiquiatre.
Sí, sí.
Que varen empènyer el festival de jazz, que venien els Tanguets, o Nella Fitzgerald, vull dir, unes coses meravelloses. I nosaltres, que mos apuntàvem un bombardeig, anàvem a l'auditorium i disfrutàvem. Me'n record, sobretot, No Man's Chance. M'ha quedat gravat. Una companyia suïssa que feia un teatre gestual, visual, de màscares, però que te quedaves de dir, això no havia vist mai una cosa, clar, passant del rei Herodes,
de
Joaquín,
o
de Mort de Dama, d'aquell més clàssic, a veure una cosa absolutament contemporània, europea, de Suïssa, amb una gent que te deixa bocabadat i emocionat i sorprès, no? No menjant. Un espectacle, jo què sé, amb una pasta se feien unes cares, llavors hi penjaven dos rotllos de paper de vàter i estiraven el paper de vàter i feien com qui plorar, i deies, ostres, quina idea més genial, no? I record això, i va sobretot també en aquell moment en Taviana, de Goll de Gom, la nit de Sant Joan, amb Encisa, es nec d'alegria. I el darrer que m'ha emocionat, bé, he vist molt de teatre infantil i juvenil, però com que tots són fills nostres, no en destacaré cap, xerraré més d'una d'adults. Darrerament vaig poder anar a veure Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, i és una verdadera meravella. Un tio tot sol, amb una escenografia que en principi és una caixa escènica, el que arriba a sortir d'allà i el que arriba a explicar i com ho explica aquell Federico García Lorca, que surt la seva poesia i la seva vida i com va desaparèixer de manera horrible i encara el cerquen, o no el cerquen, no ho sé. I me va deixar, és una bèstia escènica, i a més en Juan Diego Botto, que també té molt a explicar, perquè sa mare va fugir d'Argentina embarassada d'ell perquè havien mort a son pare en plena dictadura.
I de totes aquestes llavoretes que van calant i van germinant dins en Jaume Gomila, demà toca recepta, així que ves pensant, ves posant un plat a taula, que ja estic segura que serà ben saborós.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és història.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sebastià Portell, que ballaries un vals, en jo, ara.
I tant.
Podríem ballar, fa ganes.
Jo crec que sí.
Pam, 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 pam. I nosaltres, així, amb aquest ritme, també anàvem fent aquesta conversa, que va començar dilluns amb una cançó, que ha continuat amb un viatge que en Sebastià Portell encara no ha fet a Grècia, això m'ha encantat. Sabem que la part dels llibres està complicadíssima, però molt rica. I ara toca pel·lícula. Quina has triat?
És una pel·lícula que justament aquesta banda sonora, aquest vals, que és això, que s'ha tendut, arrossega. És Eyes Wide Shut, dirigida per Stanley Kubrick, que crec, si no vaig errat, que és la darrera pel·lícula que varen fer junts Nicole Kidman i Tom Cruise, abans de Deixar-ho.
Pot ser.
Que justament parla d'un matrimoni que s'acaba.
Sí, sí.
I que és la darrera pel·lícula que va fer Stanley Kubrick. Crec que ell no va arribar a temps, de fet, a fer-ne el muntatge. Cosa que crec que la converteix en una peça fins i tot un punt maleïda. cosa que sempre m'ha tret una mica.
I cobrir que ja per si
sí, certes
no pel·lícules...
Sí, no era flors
ja,
i violes.
No t'aniries a fer segons que no, en Kubrick.
En canvi, altres coses, sí. Una excursió com sa de sa pel·lícula, sí que la faries amb ell. Segur que et sabries ses tresques.
I per què aquesta, però, que t'ha fet triar-la?
A mi m'interessa molt aquesta pel·lícula que parla de perversió i de nocturnitat des d'una elegància absoluta. Uh-huh. És a dir, no hi ha cap pla d'aquesta pel·lícula que no tingui una fotografia supercuidada. Sempre hi ha blau, sempre hi ha vermell. Sí, de fet, hi ha un codi de color molt definit. Uh-huh. Es blau és la intimitat i la casa, allò més normatiu. Es vermell és el moment més luxuriós o de transgressió. Es daurat és el luxe. I amb aquesta combinació, amb aquesta paleta de colors, t'ho va dibuixant tot. Uh-huh. I acompanyes un personatge molt perdut a perdre-se encara més, sí, que és el protagonista.
I de tenim aquesta pel·lícula, que segur que heu vist, oients, però segur que ara mateix recuperaríeu, després de sentir en Sebastià Portell, que mos acompanya tota la setmana, escriptor, traductor, president, entre d'altres coses, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, un home que tu mateix dius que escrius des de i sobre les fronteres textuals i vivencials. Què vol dir, Sebastià, exactament?
Té molt a veure amb aquesta pel·lícula, per exemple, que és aquelles experiències que s'escapen d'allò previst, no? El protagonista d'Ice Watch Chat s'ha volficat dins una trama molt estranya que apareix entre una màfia i una confabulació mundial, i ell se veu allà al mig ficat amb una capa i una màscara de carnaval venecià, no? Mm. I això Kubrick ho narra des d'una, anava a dir una escriptura, clar, jo penso en escriptura, no? Ho narra amb un estil absolutament sinuós.
Un altre tipus de narració.
Exacte.
No?
Mm. I això és el que intento fer amb els meus llibres, és a dir, explicar experiències diferents, experiències complexes que poden ser rares, molt sovint vinculades a desitjos no normatius o identitats de gènere no normatives, també des de textures textuals que són diferents. Uh-huh. És a dir, no intentar simplificar allò que és complex, sinó uh-huh. aproximar-me en allò que és complex, que és ric, que és divers, també des de textos que donen una mica de joc.
Uh-huh. Que no és fàcil, encara que programa enrere recordàvem la teva professora que deia que llegies moltíssim, que sempre anaves amb un llibre a sa mà, dins un article que va publicar l'Ara Balears, també parla de com escrius, ara que xerram d'aquesta manera d'explicar i de narrar i de contar històries. I diu, record perfectament una activitat, diu, havien de redactar un text només amb frases fetes.
Ostres,
diu ella.
Sí, sí.
Els vaig donar un llibre i havien d'escriure una història que tingués sentit. Diu, era difícil, però ell, en Sebastià Portell, va aconseguir un text amb molta coherència. És a dir, que ja de petit eres capaç de filar moltes coses, no?, i moltes idees, de contar-ho bé, no?
Sí, jo crec que sobretot en aquells anys vaig tenir el privilegi de tenir acompanyants i bueno, mestres que mos varen sempre estimular molt. I en aquell moment, no sé si ara encara passa a les aules, però en aquell moment tenia la sensació d'una llibertat molt gran, que els mestres podien jugar, podien proposar, podien improvisar, i que això gairebé segur me fa l'efecte que no estaven tan soterrats per tanta burocràcia, per tanta justificació, per tanta... I realment era un espai de joc. Vull dir, no sempre ho vivia així, però sí que realment les assignatures de llengua, de literatura, eren llocs de dir, ai, a menys que farem avui i a menys que en sortirà, no?
I podia sortir qualsevol cosa.
Sí,
fantàstica.
Sí, sí.
I tu, a més, també has impartit tallers d'escriptura creativa per joves i per adults, no?
Sí.
Que, per què mos agrada escriure? O que cerca algú que s'apunta a un taller d'escriptura creativa?
Jo crec que, a veure si hi pot haver moltes motivacions, però en certa manera penso que aquests espais d'escriptura compartida, com també els clubs de lectura, són una bona mostra de fins a quin punt la cultura és una conversa, com el que estan fent ara mateix, no? L'ésser humà necessita explicar-se, compartir allò que és, allò que veu, allò que s'imagina, allò que no existeix, però que està capaç de veure, i alhora necessita confrontar-ho amb el que han viscut els altres. Mm-hmm. És a dir, també som xafarders de mena, som bufers. No, yeah. Mos agrada saber dels altres. I sí. Penso que això, la literatura no n'és una excepció. És a dir, moltes vegades llegim no només per conèixer literalment les vides de l'altra gent, això a mi personalment no és el que més m'interessa, però sí per entrar dins la subjectivitat dels altres. Mm-hmm. De dir, ai, a menys si ets capaç de treure-me una mica de jo mateix i fer-me viatjar, fer-me angoixar, fer-me il·lusionar, i a veure on arribaran plegats, no? Mm. És un exercici de confiança.
I que tu també n'has de saber, de treure aquesta confiança, perquè tothom té una motivació diferent per sí. anar a un club de lectura i tothom tindrà un estil diferent a l'hora d'escriure, no?
Totalment.
Per tant, no deu haver una fórmula màgica de dir, lots, començau per això. No?
Sí, de fet, he fet més clubs de lectura que cursos d'escriptura i en els clubs és molt graciós perquè sempre hi ha gent que participa molt més, gent que no participa tant. A mi una vegada me va passar amb un club, va ser molt curiós, que una persona no havia dit res en tota la sessió i en el final va gosar dir-ho, i molt bé que va fer, sí. que me va dir, és que no he dit res perquè el llibre no m'ha agradat gens. I dius, ostres, idò, i que bé que ho hagis dit, llàstima que no ho diguessis abans perquè podríem haver discutit des per què jo, Pentura, t'hauria pogut donar qualque pista de per què me va interessar tirar cap aquí o cap allà. No sempre s'ha de coincidir, cosa que és molt sana, però justament això, quan mos ajuntem persones per parlar de cultura, d'històries, de vivències, és per trobar aquests xocs, no? I crec que hi hem de saber conviure bé, perquè és el que mos du lo imprevist, lo interessant.
I també em fas pensar en aquell documental d'Ana Marga Melià, Cien Libros Juntas, que no sé si l'has vist, però no. Que sorgeix, de fet, d'un club de lectura, amb dones de mitjana edat per amunt, que acaben xerrant de tot a partir dels llibres i s'acaben fent amigues i acaben compartint sa vida.
És això.
I na Marga, que era sa conductora del club de lectura, ho acaba explicant també en un documental. No? Més enllà dels llibres, hi ha totes aquestes vivències.
Justament això. Vull dir, els llibres... Jo som un gran defensor d'allò que en diuen l'art per l'art, és a dir, l'art ja té sentit per si mateix, però el ressò que pot arribar a tenir sa nostra vida... des d'acompanyar-nos en moments de soledat no desitjada, des de dur-nos a conèixer els nostres veïnats i veïnades perquè anem en el club de lectura de la biblioteca o de la llibreria que tenim a prop, conèixer altra gent, conèixer els nostres autors preferits, cosa que no sempre recoman.
Ja, no?
A vegades sí, a vegades no. Te'n pots dur sorpreses.
Això és com els locutors de ràdio, Sebastià, sempre ho diuen, que si t'agrada la veu dels locutors o locutora, no vais a ser ràdio.
Sempre ha d'anar cap a bé. No, això cap dubte. Però és vera, els llibres tenen un ressò immens a la nostra vida, fins i tot en el pla de la salut i del benestar. Vull dir, mos donen calma, mos donen un moment d'estar nosaltres mateixos, quan el volem, perquè no sempre el volem, i per tant, aquesta història d'aquesta pel·lícula, del documental, té tot el sentit. És a dir, els llibres són els llibres i allò que generen, que és moltíssim.
I ja que és el moment de parlar de pel·lícules, només recordar que pot ser un dia veurem el dia que morí David Bowie en format pel·lícula. Ho deixem aquí.
Tant de bo.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Hugo Ramón, navegant, apassionat, un home que és capaç de fer una llista de llibres i una llista de grups que li agrada escoltar. Espero que coneguem un poquet més com és. Com estàs?
Molt bé, fantàstic.
Anem al cine?
Podem anar.
I de senyores i senyors, Hugo Ramón mos proposa aquesta.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
No, sí, lo mismo. Me has quitado las palabras de la boca.
Aquí nadie va a rendirse, no lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex, tú King, tú Duke, tú Boss.
I tu, Hugo Ramón, aquí podries haver estat tu també, eh? Aquí nadie va a rendir-se, Hugo Ramón.
Mira, una pel·lícula que me va passar un amic meu, la veritat és que me sap molt greu, però amb un USB, me va dir, mira, això és una meravella, això tal, no sabia, no estava a cap banda, i me va... Bueno, jo que som una persona molt de cans, però és igual, te pot o no te pot agradar els cans, a mi el que m'ha impactat molt d'aquesta pel·lícula és una estètica que jo desconeixia, una estètica japonesa molt cuidada, uns colors que no estava acostumat a veure en pantalla, amb una tècnica de slow-mo, i si la veritat és que me va deixar aturat en el sofà fins que va acabar la pel·lícula, va ser impressionant, perquè vaig viure un món... o, diguéssim, una cultura, una estètica que jo totalment desconeixia, que me va atrapar moltíssim. I, bueno, a més, té un missatge de lleialtat i d'amistat que per jo és molt important, perquè crec que qualsevol projecte que s'emprengui sa vida, el fi no justifica los medios, i sempre has d'estimar i has de tenir en el costat i has de valorar qui sempre ho ha fet. I per això aquesta pel·lícula crec que m'identifico molt amb ell.
Amb sa teva amistat sa vida és molt més fàcil.
Estaves parlant de l'amistat, de les persones que mos van acompanyant en el camí. Hugo Ramón, i mos ho diu, li mou aquesta passió, li mou aquest contacte tan bèstia amb la mà, tant que des de molt jovenet va agafar la barca en solitari, has d'anar la volta al món, has fet la Mediterrània, per suposat, les illes, has travessat l'Atlàntic 4 vegades... I ja dius que si són 4 ponts a 5, clar que sí. Quasi sempre tot sol, no?
Sí, la volta al món que vaig fer va ser en doble i va ser molt més complicat. Jo crec que el més complicat en aquesta vida són les relacions humanes, no? És a dir, són molt complicades i això també fa que siguin molt guapes, no? Una cosa no lleva a l'altra. Navegant solitari no me fa tancar-me dins jo mateix, sinó que també me fa valorar molt el temps que estic a terra. Tant necessit recarregar la meva bateria social, quan a vegades, sobretot quan torno d'una mini transat, no te pots imaginar quantitat de vegades que se m'esgota la bateria social i me tanca a casa meva, amb les meves excuses, òbviament, amb la Maverick que em n'estormi, però és de les coses que m'ha sorprès de que posta aquesta mini transat que estava tan bé tot sol que per molt que estimi molt la gent i no sé què, a vegades pues m'havia de tancar.
Nosaltres t'agraïm que siguis aquí compartint conversa. No sabem quanta gent mos escolta ja a l'altre costat, però segur que són més de 100, Hugo, i de 1.000.
Amb tu com a periodista i conductor estic segur que en són moltes
més. Segur que són més de 100.
En jo segurament qualcú haurà tallat la ràdio.
Res,
però...
no, i parlaves de les teves excuses. Que sí. També hi ha una relació especial aquí amb els animals.
Són la meva vida. Evidentment, són cosetes de somreus. Com jo li m'agrada dir-los quan m'enfat. Mai m'enfat de cotes pelles, però sempre li els he dit que entre les dues no em fan ni una de bona. No hi ha color de roba que me pugui posar perquè entre una negra i l'altra marroneta ja me foten de pèl tota la roba. Però disfrut de netejar. Jo som molt, molt net i disfrut de netejar cada dia cap meva, posar perfum en el llit, aspirar el llit, aspirar en terra i tal, perquè... la puresa amb la qual me miren i tal me fa mirar també jo altres coses de la vida amb puresa. La veritat és que m'ensenyen moltes coses, però molt d'aquelles no ho sàpiguen. I m'ajuden a relativitzar moltíssimes coses, també.
Pot ser que un dia baixessin barrera i diguessis que abans d'anar a dormir ho has de tenir tot endreçat?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, ho vàrem xerrar.
Sí, no? Aquest era un dels teus hàbits, sí, no? Sí, tenir-ho sí, tot sí, ben endreçat, tot, ben net i tot ordenat.
L'altre dia... vaig dir, vinga, Hugo, per un dia no passa res.
I te'n recordes.
Me'n vaig a recordar, sí. Me'n vaig a recordar. Vaig dir, estic rompent el personatge o no? Va queixar, crec, un o dos plats. No, però sí, normalment jo, molt important, m'agrada aixecar-me i veure-ho ja tal, i ja focalitzar-me en lo com toca fer en el dia. No arrastrar coses des dia anterior. Una de les coses que més m'agrada fer és que no deixes parar mañana lo que puedes hacer hoy, no? És a dir, sempre m'agrada, perquè mai saps el dia següent quin lío podré, perquè jo tinc molt de líos tots els dies, quin lío m'impediria fer alguna cosa, per això m'agrada fer-ho abans.
Escolteu, i ara que xerrant de pel·lícules mos queden un parell de minutets, però tu també deus tenir molta part de la teva vida que podria formar part d'un guió de pel·lícula. No sé, per exemple, pens en quan vares rescatar un company teu en plena regata.
Idò, jo sí, és una cosa que està en el meu llibre Horizontes, que està també en el meu conte de nins, Les aventures d'Hugo Ramon, en el primer mini trànsat, que després trobar-me un navegant, no? Que començam a xerrar per ràdio, perquè no mos veiem, ja sabeu que tenim una petita ràdio, que és una ràdio VHF, per xerrar pues, unes... pot ser unes 8, 9, 10, 15 milles de distància, no? És a dir, que en terra mai arriba. I la mini-trànsat, pues, bueno, com tenim aquesta ràdio, pues, de tant en quant, no? Anam fent una llamada general al client, a veure si qualque col·leguita mos contesta. I me va contestar pues, un austríac que no coneixia, perquè som 90, no solen conèixer tots. Això estem xerrant de l'any 2005. I me diu que està pinxat amb suero perquè ha tingut una algo alimentari que l'ha deixat cao i tal, i me diu que s'ha quedat sense aigua. I jo li dic, ostres, jo tenc aigua, el que jo no tenc és menjar. Vaig aturar el meu barco en mitjans atlàntic, imagineu-vos, en mitjans atlàntic un barco, no sé,
ja
ven, ja corrents. Se va apropar abans de que se fes de nit, i quan estaven fent les maniobres d'apropament, se va caure tota l'aigua i jo vaig seguir. I m'ha dit que ja ho agafaria tot. I el curiós d'això, i el que em va interessar bastant per aquesta part de la psicologia, quan ja era de nit, jo ja estava navegant una altra vegada cap a Brasil, més que navegar estava derivant, perquè no aconseguia pujar veles, tenia problemes, no podia pujar veles per tornar enrere, vaig sentir una veu que me deia Hugo, vuelve, Hugo, torna. I vaig fer un apanyo com poder, recordant ser un barco que no tenia un motor, vaig fer un apanyo com vaig poder per donar potència, energia en el barco per poder anar contra vent, i enmig de la nit vaig trobar el seu barco i vaig donar compte que no hi havia ningú a bordo. Comença a cercar una huella dins un pajar, no? Enmig d'una o d'ones, una nit negra, no saps on s'ha caigut, no saps fa quant de temps que s'ha caigut, no saps si s'ha caigut viu, mort, tal. I vam tenir sort i el vaig trobar. Mai sabrem quantes hores va estar dins aigua, mai sabrem res, però està clar que al cap d'un moment vaig tenir molta sort i amb la meva frontal vaig il·luminar una cosa i era ell aferrat en el bidó d'aigua que jo l'havia tirat. I des d'aquell dia som germans. L'única cosa que jo vaig fer molt bé és que va ser la maniobra de mig de l'Atlàntic a mig de la nit a mig del s'apropament per agafar-lo. Se va agafar com un pop roquer en el barco. El vaig pujar, me'l van donar un abraç. Li vaig dir, mira, Cristian, hem començat a ser regat en solitari, però bueno, si l'acabam en doble perquè t'he salvat, perquè tal, no passarà res, no mos descalificaran. Li vaig dir, però si vols acabar-la en solitari, ho feim. I m'ha dit, sí, estaria bé acabar-la en solitari. I el vaig dur en el seu barco. I se va tirar, però ja que se va pegar un hosti, perdona per l'expressió, però molt forta, perquè clar, torna a repetir, dos barcos no s'aturen, o sigui, van navegant i tal. I al final van acabar tots dos i va ser una anècdota tal. El que passa és que l'organització de la regata ho va tapar molt perquè era tan arriscat tot això que tenien por que cancel·lessin la regata.
Però, mira, això també queda la vostra història, la teva i la d'en Cristian per tota la vida.
Per tota la vida.
Heu compartit plat a taula amb ell? Heu menjat? Heu fet
sí, per suposat. Sí. Arribant a Brasil, bueno, sobretot menjar líquid, no? Com caipirinhas i coses d'aquestes.
Sí, perquè no sé jo si mengen molt bé aquests homes quan fan travessia, però mos quedes darrer tros d'aquest viatge nostre de conversa, així que ves pensant en el plat de taula, val?
Serà complicat.
Tu vas donant voltes i jo te vaig repetint. No t'allunyis, no te'n vagis, queda ben a prop de mi. I no crec que mai pugui sentir-me més estimat, observat per aquests ulls, protegit pels teus lladrucs, abraçant-me els dies de fred en el teu pit llis i peluc. Amb la teva amistat, la vida és molt més fàcil. La vida és molt més fàcil. Mai hi haurà res que mos pugui separar. Thank you.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dia de pel·lícula, nosaltres no sabem per on ens duran les propostes dels nostres convidats, però Fanny Guerrero ha triat aquesta. A veure si vos sona, crec que fàcilment la reconeixereu.
Bailum se ha fugado de la prisión. Podemos confiar en el guerrero del dragón.
¿El panda?
¡Estamos muertos!
¿Y qué harás? ¿Aplastarme?
No me tientes.
¡Ay, un panda, el guerrero del dragón! Fanny Guerrero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Kung Fu Panda has triat tu, eh? Aquesta pel·lícula d'animació de DreamWorks, ara ho sentíem. ¿Per què Kung Fu Panda?
Hay un montón de películas que podría recomendar o que me conectan con cosas, pero es que en este momento, pues vuelvo a lo mismo, momento presente, Kung Fu Panda es la que estoy viendo más, porque es que la veo súper completa. Digo, no sé cómo antes no la podía estar viendo en bucle.
¡Qué subidita! Oh, ¿y tú quién eres, amigo? Soy el guerrero del dragón.
Es que me encanta porque es un cachondo, es divertido. Él lo intenta hacerlo todo bien, aunque le salga mal. Se da de hostias, pero él está allí. Y luego, la piel del oso. ¿Sabes? Es como ese regordete ahí, súper divertido, que él no tiene 20.000 años de karate ni 20.000 años de nada. Pero esa pasión que tiene él, esas ganas, a mí eso me conecta mucho con mi historia, con lo que yo he vivido, con lo que yo veo en los artistas que hablábamos el otro día, ¿no? La presencia, el estar, las ganas. Lo hago mal. Bueno, es igual, pero yo estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer para ayudar? No voy a salvar el mundo.
Y vas aprendiendo.
Y aprende, y esa inocencia, ¿no? Y cuando más es auténtico y más es él, más funciona, ¿sabes? Entonces, y al final se gana a sus compañeros y al final, pues bueno, vencían malo, claro.
Imagino que de petita mai degueres contestar la pregunta que vol ser de gran, Fanny Guerrero, vull ser pallassa, clown, fundar una ONG com o una entitat com Educa Clown, fer feina en nins, en grans. Segur que mai vares respondre això.
Nunca, nunca. Pero sí que la vida me ha ido dando... Me ha ido dando pinceladas. Yo recuerdo, pero fíjate, te dije el otro día de adolescente, pensaba que iba a ser superhéroe, mira, algo de hecho. Y luego de pequeña, recuerdo en Viñerach, ir caminando por la calle, pero claro, ni móvil, ni tele, ni nada. Esto era otra generación y ahí arriba todavía 20 años más, ¿no? Porque no había nada. De cantarle a las nubes. Pero vamos, que yo me creía Aitana Spoko, o sea, de esas de Madonna, ¿sabes qué te digo? O sea, una cosa mala, que era súper cantante. Digo, mira, yo un día seré cantante. Y al final he cantado mucho, ¿no? Y canto fatal, pero he cantado. No he cantado en escenarios. Bueno, sí, también he cantado en escenarios. Sí. Pero sí que he cantado, ¿no? ¿No? Nadie me hubiera dicho que yo hubiera sido... o que mi vida m'hauria llevat per on m'ha llevat.
En el final, l'art, el teatre, totes aquestes eines que té el clown és el que Fanny Guerrero i els seus companys apliquen actualment a Educar Clown, aquesta entitat que és Premi al Valor Social pel Consell de Mallorca i que fa feina amb adolescents, amb joves, amb gent gran i també en temes de salut mental. En el final és un poc allò de Fanny, allà on me necessiteu, allà on necessiteu Educar Clown, allà hi serem.
Sí, yo creo que cuando nace un proyecto, eso sí que es una suerte que tengo, ¿sabes? A lo mejor por el carácter, por la vida, no sé. O sea, nosotros, yo no estoy marcada por por una cosa concreta, bueno, esto es, no sé, vendo lápices, y hay lápices, y ahora vendo lápices, mañana vendo lápices y pasado vendo lápices. No, es una cosa muy de mi vida, muy de, ha ido naciendo, o sea, nació, como te comenté, en un momento muy complicado en el que me permitió, y gracias a todo lo que he visto, muy agradecida a todas las personas que formaron parte de esa etapa, nació Duca Clown por un público y con un sentimiento, pero se ha ido adaptando a mi vida y a la vida de los uh-huh. de los participantes, porque yo lo lidero, ¿no? Y dirijo, pero también está Edu, mi compañero, bueno, todo el equipo, ahora cada vez somos más, sí. que aportamos y que vamos, en función de las necesidades que vamos viendo, vamos desarrollando. Edu siempre me dice, Fanny, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿A la luna? Pues vámonos a la luna. Y es así.
Edu Mayante, que también es clown y que Exacto. es director artístico de Educar Clown.
Es mi compañero. Y podemos sí. poner todos títulos, director artístico, jefe, compañero. Es que es una persona maravillosa que tiene...
Esa persona que puede tener la lluna sí. en tu.
Exacto.
Pues ya está.
¡Ay, qué bien lo has dicho!
Es que es un título magnífico. ¿Tú magnífico. ¿Qué es? Pues esa persona que puede tener la lluna en Fanny.
Sí, y es así. Yo siento ese... Siempre se lo digo a mi marido. Digo, es mi marido a nivel...
artístico,
¿no? Ni siquiera diría laboral, sino, oye, me pasa esto, vamos a esto. Entonces, claro, nace por ese motivo, pero ha ido evolucionando, igual que he ido evolucionando yo no me he quedado en eso, ¿sabes? Y con los tiempos, pues bueno, también en mi vida personal he vivido situaciones que me han ido abriéndome a otros sectores que he visto que necesitaban el arte, pues como en este caso hablamos de salud mental. Uh-huh. Claro, es un temazo. ¿Sabes? Y es un tema duro también, porque claro, yo lo viví en mi casa, o sea, mi hija sufrió acoso escolar en el colegio cuando era pequeña, ¿sabes? Claro, yo estaba con Educa Clown, pero me refiero por los tiempos, cuando nace Educa Clown, pues no, durante una temporada ella sufrió acoso en el colegio y todo eso, más otras cosas, experiencias vividas, nos ha llevado a casa, sobre todo en la época, en los últimos 6 años, a enfrentarnos a intentos de suicidios, autolesiones. Esto yo lo he vivido. Peleas, cambios de humor, vacíos, conversaciones complicadas de... Es que mamá, me duele tanto y me siento tan mal y estoy tan sola y me siento tan... en un sitio tan oscuro que no quiero vivir, ¿sabes? Y tú tienes que sentarte allí e incluso entender. Eso a mí me ha ayudado mucho el clown, ¿ves? Mis herramientas personales de empatizar y decir, es que te entiendo, cariño. Te entiendo. Pero que sepas que no estás sola, porque esta lucha estás tú, pero estamos toda tu familia, ¿no?
I se necessiten eines, se necessita acompanyament, se necessiten molt de recursos, que tampoc mos cansàvem de reivindicar des d'aquí. Nafani Guerrero, que està feta de molt de trossos, com aquesta conversa, de moltes històries, fins a arribar al dia d'avui. I jo deixava una pregunta. Ahir que vàrem obrir el llibre d'en José Luis San Pedro, aquesta meravellosa sonrisa etrusca, tu escrius? Tot això que te passa ho podries escriure a un llibre? O una altra cosa que no tingui res que veure, eh? L'escriptura forma part també de Nafani Guerrero?
Escribir es mi... Viniendo a de donde veníamos, creo que escribir lo escribo con la asociación, de una manera sin poner letras, porque mis experiencias luego ha hecho que a raíz de lo que he vivido hemos creado Salud y Arte, y ha sido utilizar el arte... Y los juegos y la música para acompañar personas que se sienten solas y se sienten muy mal. Y creo que ese proyecto ahora mismo es todos son muy bonitos, pero este pues es especialmente sensible, porque trabajamos con un público muy sensible. Y de alguna manera estoy escribiendo eso. No lo estoy escribiendo en papel, pero lo estoy escribiendo en los hechos, en coger la gente, en montar el proyecto. Ahora estamos haciendo 8 intervenciones. Antes hacíamos una, en ayudar y en darle un poquito de vida a esas personas, por decirlo, ¿no? A estos jóvenes. Pero claro, yo tengo mi sueño mío personal, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, tanto como madre o como fundadora o como persona, sino como mí. Pues me encantaría escribir, me encanta escribir, de hecho, ¿sabes? Entonces a veces digo, joder, Fanny, tía, para un poco y ponte a escribir. Pero no escribir en plan, voy a escribir, voy a contar mi vida porque voy a iluminar al mundo. No, sino para compartir. Es que soy creadora, así que no lo puedo evitar. Entonces digo, yo lo tengo que contar. Todas esas cosas que he vivido, porque yo estoy segura que hay muchas personas que se sentirían identificadas en el sentido de decir que hay muchas personas que han vivido situaciones complicadas y que podría pues, compartir mi historia. Y lo pienso muchísimas veces. Uh-huh. Te puedo decir que lo pienso cada día. Uh-huh. El problema es que, claro, luego veo Kung Fu Panda y luego tengo a los niños y luego la asociación y no me
ya
da
no,
la vida.
Y ya no te entens.
Ya no tengo tiempo.
Y ya no te entens. No. I de, aquesta és, i ella és Nazani Guerrero, entre altres moltes coses, perquè són moltes i ja ho sentiu, fundadora d'Educar Clown, una dona que hi han començat escoltant a Fito, que mos ha duit de viatge a la Garrotxa, en qui hem obert el llibre de la sonrisa etrusca, ella, com molts dels que l'hem llegit, va plorar, i en qui podríem veure en bucle Kung Fu Panda, perquè sí, total. Perquè en Por és fantàstic.
Fantàstic, oi?
En Por és fantàstic. I no fa falta ni que s'aprimi ni res, que mantengui aquesta energia i aquesta passió per sa vida i aquestes ganes de connectar amb sa gent. A en Por, que li agrada molt menjar fideus.
Mucho.
Vinga, i de vés pensar una recepta que demà toca, val?
Vale.
Po, oh, olvida todo lo demás. Nuestro destino aún nos espera. Somos gente de fideos. El caldo corre por nuestras venas.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes.
En Fanny Guerrero, Marta Vilà, Hugo Ramón, Jaume Gomila i Sebastià Portell ben bé podrien fer una pel·lícula. Ingredients, ja ho heu escoltat, no ens falten. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a la conversa aquesta setmana. Demà ens toca posar un plat a taula.
Comptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai,